Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 314, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Avui comencem l'info parlant dels resultats de les eleccions municipals del passat diumenge 24 de maig, on Decidim va ser la força més votada. Comptarem amb la valoració de totes les formacions que han aconseguit representació municipal. Tot seguit conversarem amb Javier Quesada, policia local de Ripollet, encarregat de l'educació viària a les escoles i que aquesta setmana han celebrat la cloenda del curs. La plataforma d'AMPA de Ripollet ens parlarà de la convocatòria que ha fet per aquest diumenge per tal de reclamar la construcció del quart institut. També parlarem amb Helena Vilalta, tècnica de patrimoni, sobre el taller Juga amb la història del pròxim diumenge i sobre algunes activitats que el patró municipal de cultura té programades en aquest àmbit. Per últim, visitarà els nostres estudis José Luis Suárez, de l'Associació de Veïns de Maragall, que aquest cap de setmana celebra la 24a edició de les Festes del Barri. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre, després de la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Ara Decidim Ripollet, encapçalada per José María Osuna, ha estat la llista més votada a les passades eleccions municipals de Ripollet, amb un 33,74% i 9 regidors. Aquesta formació és la que ha sortit més reforçada, amb un increment de 5 regidors, gràcies al nou projecte del Compromís amb Podem, Procés Constituent i Mai Més, que li ha comportat doblar els vots. Jordi Sugranyes.
Com a segona força queda el PSC, que per un regidor, passant de 7 a 6. Ciutadans entra al consistori amb 3 regidors. A continuació, el PP pateix una dràstica baixada, passant de 4 regidors a 1. La mateixa sort que Ciu, que també es queda amb un sol regidor. Finalment, Esquerra recobra la representació amb una regidora. En canvi, Iniciativa i Esquerra Unida, que aquestes eleccions van concórrer per separat, han perdut la representació perquè no van arribar al 5%. Una de les claus per interpretar el canvi polític de la localitat és l'increment de la participació, que segueix la tendència tant de la província com de Catalunya. En aquesta ocasió, a Ripollet ha estat del 53,37%, 6 punts més que el 2011. En declaracions a Ripollet Ràdio, José María Osuna, cap de llista de Decidim Ripollet, s'ha mostrat molt satisfet pels resultats obtinguts que el permetran governar Ripollet i va avançar que la primera cosa que farien seria una auditoria de comptes de les necessitats socials i dels serveis a municipalitzar.
El que volem fer és una auditoria als comptes municipals. Això és cert que l'alcalde del govern municipal ha expressat moltes vegades que les comptes estan clares, que els comptes estan sanejats, però no obstant, nosaltres, sense tenir per què desconfiar de l'alcalde, sí que volem tenir una seguretat en primera persona de que això realment és així, sobretot per no tenir després sorpreses desagradables. Un altre tipus d'auditoria, potser de caire més social, que es podria fer també ja des del començament, és saber l'estat actual de les necessitats del municipi, per tal de potenciar i reorganitzar serveis socials com calgui per encarar aquestes situacions i fer actuacions en aquest sentit. I en tot aquest apartat doncs, mantindríem un diàleg constant amb plataformes, amb entitats del tercer sector que tenen també, com deia, un coneixement de primera mà sobre aquesta situació. Pel que fa a tota la qüestió de municipalització de serveis externalitzats, doncs fer un mapejat, fer un llistat de tots els serveis que per ara es troben privatitzats, veure quins contractes hi ha, quan caduquen, en quines condicions estan, etc. I a partir d'aquí establir prioritats sobre quins són els serveis que considerem això, prioritaris per tal de municipalitzar-los i recuperar-los.
Per part del PSC, la seva secretària general, Rosa Martín, justifica el canvi polític de Ripollet pel context general i afirma que els socialistes faran una oposició constructiva i rigorosa.
Aquest nou panorama a Ripollet és molt semblant al panorama que hi ha a la resta. És una tendència molt general. Jo penso que la gent ha volgut fer canvis en general i això també ha condicionat els resultats a les eleccions a Ripollet. La pujada de Decidim i, bueno, i la recomposició del resta de grups municipals. Nosaltres a partir d'ara, doncs, el que després vam tenir ahir una reunió al partit i, bueno, farem una feina d'oposició constructiva i rigorosa i a partir d'aquí, durant aquests 4 anys, doncs, continuarem treballant pel nostre municipi, que és el que ens pertoca.
Josep Gavarra, cap de llista de Ciutadans, va qualificar de satisfacció enorme l'assoliment de 3 regidors i va afirmar que el canvi de paper es posarà a prova tant a PSC com a Decidim.
el Partit dels Socialistes de Catalunya portava molts i molts anys en el govern i no havia tastat el que és l'oposició. Considero que és positiu que sàpiguen doncs, des de l'oposició quina és la feina que es pot fer per part dels regidors, i també serà positiu que aquells que han estat un munt d'anys protestant i demanant una altra manera de fer les coses ara tinguin l'oportunitat de demostrar que són capaços de tirar-ho endavant. I penso que també serà una cura per uns d'humilitat i per als altres de gratitud, doncs, el fet de que el compromís pugui assolir el govern de la ciutat.
Quan el Partit Popular, el seu cap de llista, Víctor Dieguet, no ha amagat la seva estupefacció pels mals resultats, malgrat la feina que ha realitzat durant els darrers 4 anys. A més, ha posat en dubte que les eleccions hagin comportat cap renovació.
A veure, els rivals polítics pràcticament no han canviat. Tenim aquí signes nous, però pel que fa a les persones estem molt lluny de que siguin noves. Pel que fa a la rivalitat, doncs, bueno, rivalitats entre partits n'hi ha de tots colors i això es manté. En tot cas, com dius tu, el que sí que ha canviat és el signe, sembla que tindrem un signe molt diferent pel que fa al govern municipal. Nosaltres, la nostra posició com a gent de Ripollet és sempre el millor pel municipi. Nosaltres, la línia nostra és sempre anar mirant de que arribin de fora els recursos més adients i l'atenció que se'ns hagi de prendre als problemes concrets de Ripollet, i traslladar en la mesura que ens sigui possible la realitat que ens arriba dels veïns a l'Ajuntament. En principi aquesta dinàmica no hauria de canviar.
Lourdes Serra, cap de llista d'Esquerra, es mostra molt contenta perquè el seu partit ha recobrat la representació municipal i recorda que seran la veu de l'independentisme a l'Ajuntament.
Nosaltres defensem que la presència d'Esquerra el que farà per una banda és garantir la veu de l'independentisme a l'Ajuntament de Ripollet, perquè nosaltres seguim defensant que és des d'on de l'Ajuntament on se centraran les bases per la construcció d'aquest nou país. També estem convençuts que, i així és com ho demanem nosaltres i ho seguirem demanant, és que es veuen uns canvis en positiu, sobretot a la manera de fer, i que serà forçosament una legislatura doncs, de consens, i això serà molt fonamental i sobretot molt beneficiós per tots els nostres veïns i veïnes.
Finalment, Convergència diu que continuarà treballant amb les mateixes ganes i il·lusió, malgrat passar l'oposició, i amb un to constructiu. Xavier Peñarando, cap de llista de CiU.
Nosaltres entrem en la mateixa línia que hem fet sempre, venim a treballar en positiu, venim a donar aportacions, venim a dir allò que no ens agradi, doncs donar les nostres propostes, però sempre amb un to positiu, amb un to constructiu i respectant en tots els sentits, respectant quan algú opina alguna expressió, alguna opinió que no ens agradi, doncs respectant-la, respectant el que són les normes, respectant el que són les majories, i això sí, també evidentment defensant fermament el que són les nostres idees i defensant també fermament aquells que també han apostat encara per la nostra opció i que evidentment també es mereixen el respecte de que algú defensi el que són les seves idees.
Ara, sobre el període per formar govern, de cara a la constitució del nou ajuntament i el seu equip de govern, el 13 de juny.
A partir de les 6 d'aquesta tarda quedarà obert al trànsit la cruïlla dels carrers Pedró, Balmes i carretera de Santiga amb l'entrada en funcionament de la nova rotonda.
A partir de demà, dissabte 30 de maig, tal com van demanar des de l'Associació de Veïns Maragall i es preveu en el pla de mobilitat, el carrer de Maragall canviarà de sentit, sent l'accés pel carrer de Pedró. Pel que fa al servei d'autobús, també a partir de demà quedaran restablertes les parades habituals situades al carrer de Balmes.
Esteu escoltant Info.
El Teatre Auditori es va omplir d'infants el passat dilluns amb motiu de la cloenda d'un nou curs d'educació viària. Ja fa uns quants anys que els alumnes de 5è de primària de les escoles de Ripollet participen en diverses activitats organitzades per la policia local de la vila. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb l'agent de la policia local responsable de l'educació viària, Javier Quesada. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Javier, quina és la tasca que feu amb els nens i nenes de Ripollet?
Pues mira, realizamos diferentes actividades con los con los niños y jóvenes de Ripollet de diferentes edades. Entonces empezamos con los de quinto de primaria, que tienen unos 10 años. Es en el curso que hacemos más actividades. Les voy a los diferentes colegios y les doy clase. Después hacemos también el circuito de bicicletas, que lo hicimos hace unas dos semanas. Y despedimos el curso con el acto que hicimos el lunes en el teatro, que es un acto fiesta de despedida del curso de educación vial. Uh-huh. Y después...
¿En qué consistió? Bueno, explícanos un poco en qué consistió este acto de final de curso.
Bueno, como te he dicho, más bien es una fiesta, es sobre todo pues para pasarlo bien. Y bueno, vienen los niños, los alumnos de todos los colegios de quinto de primaria del municipio. Y consiste primero, pues les doy la bienvenida a todos por asistir al acto. Después hacemos la entrega de premios del concurso de dibujo, que también durante el curso hacen un dibujo de educación vial para participar en un concurso. Hacemos la entrega de los premios, que es muy emocionante porque, bueno, no saben quién ha ganado y todos se ponen muy contentos y les aplauden mucho. Y después les preparamos un montaje de fotos del circuito de bicicletas, que también les hace mucha ilusión verse. Y después al final hay un espectáculo que suele ser pues un espectáculo así de payasos, sobre todo pues para que se diviertan y tengan un buen recuerdo de este acto.
¿Cómo dividís el curso? ¿Cuántas horas de formación reciben los niños?
Pues mira, con los de quinto hacemos 5 horas de clase teórica, que esto se hace en los diferentes colegios, más o menos durante una semana, pues cada día les doy una hora de clase. Entonces, en sexto también les damos clase, hacemos como un poco de recordatorio de lo que hemos hecho en quinto, que les hacemos, hacemos una hora menos. Y después hacemos un seguimiento con los alumnos de la ESO, también en segundo, tercero y cuarto, pues hacemos también pues 2 o 3 horas, depende ya del instituto de qué se trate. Uh-huh. Y a veces hasta bachillerato también damos algunas clases.
Y luego tenéis la parte práctica, que es el circuito de bicicletas, donde ponen un poco en práctica lo que aprenden, ¿no?
Sí, aquí claro, aquí consiste en lo que han aprendido en las clases teóricas, pues que lo pongan en práctica. Es, digamos que simboliza como si se sacaran el carnet de conducir de bicicleta, que es lo que yo les digo, que al final todos lo consiguen. Uh-huh. Y bueno, y además están muy emocionados, con muchas ganas de subir en bicicleta. Hay algunos que les cuesta un poquito más que a otros, pero al final todo sale muy bien.
Hablamos de chicos de unos 10 años, los más pequeños, sobre todo supongo que aprenden normas de seguridad vial como peatones.
Sí, sobre todo las clases están orientadas a aprender estas normas como peatones, porque prácticamente ellos, como digamos que cuando circulan por la calle, sobre todo lo hacen como peatones. Entonces, sobre todo, pues se refuerza mucho el tema de peatones como cuando tienen que cruzar, que aunque ellos saben muy bien la teoría, bueno, como todos, como también los mayores, pero a veces cuando yo les pregunto que cómo lo hacen, pues resulta que no lo hacen tan bien, y entonces, bueno, pues ellos me explican cómo lo hacen y al final intento conseguir pues que lo hagan mejor y que sobre todo que entiendan que el motivo para hacerlo bien es para que para que no tengan un accidente de tráfico.
Uh-huh. ¿Los motiváis ya de cara a ser futuros conductores, buenos futuros conductores?
Sí, claro, ahí está. Bueno, a los de quinto de primaria todavía les queda
pero
poco lejos.
ESO, sí.
En la ESO sobre todo ya los de tercero, cuarto, que están muy cerca de ser conductores, sobre todo pues con 15 años ya pueden conducir un ciclomotor, pues yo creo que si ya son responsables como pasajeros y entienden del peligro que conlleva hacer ciertos comportamientos cuando van como pasajeros o como peatones, yo creo que luego les resulta mucho más fácil ser unos buenos conductores. Bueno, cuando digo buenos, seguros, pensando en la seguridad.
Bueno, ya han pasado muchos niños y niñas y jóvenes por tus clases de educación vial. Imagino que, satisfecho, tú también puedes ver un poco la progresión, ¿no?, de todo esto.
Sí, porque ya digamos que los conozco les doy clase en quinto, bueno, algunos ya los conozco desde que son más pequeñitos, que también hacemos una visita, que esto lo hacen los de P3 o P4, bueno, o P5, depende del colegio, que vienen a comisaría, y bueno, y es pues estoy un ratito con ellos, sobre todo pues les pregunto cosas, o sea, la intención es que vean al policía como alguien cercano, que les pueda ayudar en algún momento y que es un amigo para ellos, que no nos tengan, que a veces vemos que quizás cuando nos ven y son pequeñitos se esconden detrás de sus padres y parece que nos tienen un poco de miedo. Y además les enseño el coche, la moto de policía, que les hace mucha gracia, y les pongo también un vídeo para que lo vean. O sea, que algunos ya me conocen de pequeñitos, luego en quinto, sexto, entonces digamos que los voy viendo, les voy preguntando que cómo lo llevan, y bueno, y hago, y luego los veo pues por la calle también cuando van circulando, con, pues bueno, normalmente los veo bien, pero bueno, a veces también veo que hacen alguna...
Ves de todo, ¿no?
Y digo, cuidado, que esto no es lo que os dije en clase.
Además, siempre comentas un poco que los hijos son a veces los que riñen a los padres, ¿no? Cuando conducen o hacen algo que no está del todo
sí,
bien.
Sí, sí. Bueno, esto también...
Te lo comentan ellos.
Esto es muy interesante porque, bueno, siempre sale este tema y me comentan muchas cosas. Porque a veces cuando les pregunto, por ejemplo, a los de quinto, que trabajamos mucho el tema de cómo cruzar, pues que cómo cruzar la calle, me acuerdo de, bueno, ahora mismo de una niña que me dijo, pero cuando voy solo con mis padres. Entonces, bueno, a veces me comentan que, claro, yo veo que cuando, por ejemplo, cuando van solos, que a partir de quinto de primaria empiezan a ser un poco autónomos y van andando solos, ellos tienen muy, digamos, muy claro pues cómo lo tienen que hacer y lo hacen bastante bien. Y claro, y a veces cuando van con los padres, yo me incluyo también como padre, pues lo que pasa es que vamos con prisas, con que aunque nosotros estemos seguros de que cruzamos bien, de que no viene ningún coche, pero a lo mejor pues nos saltamos un semáforo en rojo y ellos pues se dan cuenta y ellos me lo dicen. Pues yo cuando mi padre dice que podemos cruzar, yo le digo, papá, pero fíjate que está el semáforo en rojo. Y bueno, y esto me parece muy interesante. Yo los animo a que sigan, digamos, reeducando a los mayores, a que nos sigan reeducando.
Confías, ¿no? Supongo que estos chicos de mayores se acuerden de tus clases.
Sí, en eso confío, sí. Por lo que veo, ya te digo que con alguna excepción, pero bueno, por lo que voy viendo, pues parece que esto cada vez va un poquito mejor.
Pues muchísimas gracias por tu aportación. Supongo que la valoración que haces durante todos estos años es positiva y que en principio la educación vial es algo que consideras necesario, ¿no?
Yo considero que sí, porque es lo que me motiva pues a seguir trabajando en esto. Y bueno, la verdad es que es bastante difícil luego observar el resultado, aparte de pues algunos, a veces pues veo a estos jóvenes por la calle, pero sobre todo también lo que me anima es cuando veo las estadísticas a nivel local, de Cataluña o de España, que ya llevamos pues 10 o más años, que bueno, que cada año se van reduciendo los accidentes de tráfico y por lo tanto las personas que sufren sus consecuencias. Y yo supongo que aunque cada uno aporta muy muy poquito, pero pues si sumamos todo lo que se hace de educación vial en los diferentes municipios, campañas de educación vial, pues entre todos sí que sí, cada uno pues pone su granito de arena.
A nivel de peatones no somos un municipio, que haya muchos accidentes, ¿no? En Ripollet.
No, se puede decir que no, lo que pasa es que de vez en cuando sí que hay sobre todo sustos, pequeños accidentes, que normalmente no son graves, hay alguna excepción que sí, pero claro, siempre tenemos que pensar en que este susto, que al final no suele pasar nada, pues puede acabar siendo un accidente grave.
Además, estáis siempre vosotros en la mayoría de puertas de los centros escolares, ¿no? Sobre todo a las horas así más de entrada y salida, que eso también imagino que ayuda, ¿no? A la protección de los menores y de las familias.
Sí, sí que ayuda porque hay algunos colegios que tienen alguna... que por su situación pues sí que hay bastante circulación y tienen su pequeña problemática y entonces pues sí, nosotros siempre los agentes que estamos disponibles en ese momento cubrimos los diferentes colegios que necesitan pues más eso, que estemos allí para regular el tráfico.
Pues muchas gracias por tu labor.
Bien, gracias.
En nombre de los padres. Y gracias por habernos atendido hoy, Javier Quesada, que es el responsable, como decíamos, de educación vial en los centros educativos de nuestra población. Muchas gracias.
A vosotros.
Que vaya bien.
Igualmente.
Esteu escoltant Info.
El 4 de juny acaba el període de prescripció i matriculació als ensenyaments postobligatoris i els graus superiors pel curs 2015-2016. Ernest Prunera.
Els ensenyaments d'educació d'adults, la preinscripció i matriculació comença el 22 de juny i acabarà el dia 29 del mateix mes. Queden fora d'aquest període els ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que seran del 2 al 7 de setembre. A l'escola Bressol La Verema la matrícula es podrà formalitzar del 8 al 12 de juny, mentre que a la Rodeta del Molí serà del 15 al 19 de juny.
11 alumnes de 3 instituts de Ripollet han estat premiats pel Centre de Recursos Pedagògics pels seus treballs de recerca. A l'acte de lliurament de premis, que va tenir lloc el 26 de maig, es van guardonar també alumnes de secundària de Santa Perpètua de Mogoda i Montcada.
De Ripollet van ser reconeguts Júlia López i Daniel Carrión, de l'Institut Can Mas, per un treball sobre els mitjans de comunicació durant el franquisme. Del mateix centre van ser guardonats Víctor Maestre i Ferran Mayor per un estudi sobre les centrals hidroelèctriques. De l'Institut Lluís Companys van ser reconegut un treball sobre lingüística de Míriam Romero i Zoel Hernández i un altre sobre humanística i antropologia d'Alicia Calle i Andrea Martín. Finalment, de l'Institut Palau-Ausit van ser premiats els treballs de la repressió franquista a Catalunya en la immediata postguerra de David Pinya i Aaron Jiménez i un altre sobre termoelectricitat i piezoelectricitat de Lorena Tortajada.
El 6 de juny se celebrarà a Ripollet el Dia Sense Fum. Sota el lema Comença un nou camí sense fum, l'Ajuntament ha organitzat per aquest dia una caminada per tal de promocionar la salut, potenciar la pràctica esportiva i conscienciar sobre els hàbits saludables.
La caminada començarà a les 10 del matí des del brollador del Parc dels Pinatons, tot i que el lliurament de dorsal serà mitja hora abans. Des del Parc dels Pinatons es continuarà pel camí de la Serra, al carrer de la Granja, al vial del riu Ripoll, fins a arribar a les instal·lacions del Patronat Municipal d'Esports on es finalitzarà l'activitat. Serà cap a les 12 del migdia. En aquest espai hi haurà una activitat esportiva dirigida pel personal del patronat. Tot i que la participació en la caminada és gratuïta, cal inscripció prèvia al Centre Cultural, al Patronat Municipal d'Esports, al Casal d'Avis, als CAPs de Ripollet, Pinatons i Farigola i als Departaments Municipals d'Educació, Serveis Socials i Salut Pública. La inscripció es tanca el dia 4 de juny. Els organitzadors aconsellen als participants portar roba i calçat còmodes, a més de protecció solar. La caminada començarà amb un escalfament previ que durarà uns 10 minuts per tal d'evitar lesions posteriors.
Creu Roja, organitza un nou curs de monitors d'activitats de lleure infantil i juvenil. Es tracta d'una formació de 310 hores de durada que tindrà lloc del 19 de juny al 31 de juliol. Està adreçat a majors de 18 anys i s'impartirà de dilluns a divendres des de les 9 del matí a les 2 de la tarda.
Les inscripcions es poden formalitzar fins l'11 de juny. El preu per apuntar-s'hi és de 225 euros en el cas dels aturats i dels socis de Creu Roja i de 238 per als qui tinguin el carnet jove. Per obtenir més informació cal trucar al telèfon 93 691-61-61 o enviant un correu electrònic a ana.garcia@creuroja.org. Per altra banda, Creu Roja ha posat en marxa un taller titulat Coneixement de l'entorn avançat. El taller consta de 15 hores repartides en 6 setmanes en les quals s'imparteixen coneixements de geografia, història, costums, organitzacions polítiques i vida quotidiana. Uns temes que segueixen les directrius en matèria d'estrangeria per a la integració dels immigrants. Així, als nouvinguts se'ls facilita la preparació perquè puguin tramitar la nacionalitat i es presentin amb solvència a la prova de coneixements que fa el govern central.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge 31 de maig, la plataforma d'Ampas de Ripollet ha convocat la ciutadania per gravar un vídeo reivindicatiu per la construcció del quart institut. La cita serà a les 12 del migdia a la cruïlla de l'Avinguda Catalunya, amb Rambla de les Vinyes, allà on estava previst construir el nou centre educatiu. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb Sergio de la plataforma d'Ampas. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sergio, explica'ns una mica què heu preparat per aquest diumenge.
Sí, el diumenge simplement el que farem és gravar un vídeo que vol ser un vídeo reivindicatiu, demanant la construcció d'aquest institut que pensem que cal fer. I l'únic que farem és una gravació, diguéssim. En principi no és un acte de protesta, però diguéssim que tal com volem fer el vídeo, al final el que demanem és que com a símbol d'unitat, no, i de donar una imatge de suport del poble, doncs que vingui el màxim de gent, no? I és per això que s'ha fet aquesta convocatòria.
Dirigiu a aquesta crida a tota la població.
Sí, per suposat. Sí, tot el que vulgui venir i estigui sensibilitzat amb aquest problema. L'objectiu del vídeo és difondre aquest problema, no? I si ho fem és precisament per això, volem fer el vídeo per donar a conèixer aquest problema, no? que fins ara bueno, ens trobem que hi ha molta gent que encara no sap, no, que el problema que se'ns ve a sobre, i llavors per això fem aquest vídeo.
Explica'ns tu quin és el problema que se'ns ve a sobre.
Bé, el problema és aquí a Ripollet, com ja sabeu, es va fer una escola que va ser Martinet, ja fa anys, crec que va ser el 2002. Després, anys més tard, va entrar una altra escola, que és el Pinatons. Llavors, el que ens passa ara, diguéssim, és que actualment ja han sortit cap a secundària les línies de Martinet i pel curs vinent ja surten les tres línies de Pinatons també, no? Això el que ens porta és que actualment ja ens trobem amb els tres instituts que tenim al poble públics, que estan saturats, no? Diguéssim, estan ja amb problemes de gestió, no? pel volum d'alumnes que tenen, no? Llavors, pel curs vinent, sortiran tres línies cada any de Pinatons, a les quals s'han de sumar també, durant els propers 8 anys o així, també 7 bolets que hi han repartits en altres escoles. Llavors, tot això què representa? Doncs representa que l'augment de població escolar a secundària, a Ripollet, creixerà enormement, no? Així, en percentatge, pels càlculs que tenim, diguéssim, d'aquí a 5-6 anys podem tenir un 50% més d'alumnes a cada centre. Llavors, quin és el problema? Que no hi ha una planificació per part d'ensenyament de com encabiran aquests alumnes nous que han de sortir, no? Mm-hmm. Perquè el que està clar és que els instituts, tal com estan ara, no donen abast, no? No.
Què opineu de les obres de Can Mas i de Palau Cid de cara al proper curs?
Bé, bueno, aquesta és l'oferta, diguéssim, que dona ensenyament, de moment, l'única planificació que existeix és aquesta, i per nosaltres està clar que són parxes que fan ara per intentar tirar el problema més endavant, no? Nosaltres, per exemple, vam tenir una reunió, hem tingut amb tots els directors, no? Però l'altre dia vam tenir una amb el director de Can Mas, i el que han fet allà és agafar una aula de tecnologia i dividir-la en tres, no? O sigui, han aconseguit tres aules més. Això soluciona el problema per un any. I no ho dic jo, diguéssim, ja ell mateix ho deia, no? El que passarà d'aquí 2 anys, doncs no ho sabem, no? No existeix cap planificació, no? I això és el que nosaltres demanem, no? Mm-hmm. Els nostres gestors que facin la seva feina i que planifiquin i que ens donin una resposta de com solventar aquest problema, no?
Sergio, explica'ns quines són les gestions que vosaltres heu fet fins ara amb aquest tema.
Bueno, nosaltres portem pràcticament ja 3 anys a sobre d'aquest problema, no? Vam començar, diguéssim, posar-nos en contacte amb els directors dels centres per conèixer la seva opinió. Hem estat a ensenyament també via carta. Vam forçar una reunió amb el director de serveis territorials. Hem presentat una carta al FEM per donar suport a aquesta causa, diguéssim, no? Hem fet molts moviments, no? L'única resposta per part d'ensenyament és que ens garanteixen la plaça a secundària dels nostres fills, no? Però clar, això trobem que no s'ha quedat el problema, no? Que tindran plaça, ja ho sabem. El problema és plaça en quines condicions i amb quina qualitat, no?
Molt bé. Doncs, Sergio, gràcies per haver-nos atès, per explicar-nos una mica aquesta situació i, bueno, doncs recordem que és aquest diumenge a les 12 del migdia a l'espai on està prevista la construcció d'aquest quart institut. Moltíssimes gràcies.
Serà molt ràpid, de mitja hora, perquè en realitat nosaltres estarem gravant a primera hora.
Ja ho teniu tot enllestit, no?
Sí, però els plans finals, diguéssim, que hi ha més gent, doncs és on demanem, diguéssim, el suport de la gent.
Moltíssimes gràcies, Sergio, de la plataforma d'AMPA. Que vagi molt bé. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Els estudiants de Ripollet ja poden accedir des d'aquesta setmana a la sala d'estudi nocturn de la Biblioteca Municipal. L'espai estarà disponible fins al 28 de juny, des de les 9 del vespre fins a la 1 de la matinada en dies laborables i de 7 de la tarda a la 1 de la matinada en festius i caps de setmana.
Cal recordar que el servei de préstec de la biblioteca no funcionarà durant aquest horari i que per poder accedir-hi cal presentar el carnet d'estudiant. La sala d'estudi nocturn és una iniciativa de la Regidoria de Joventut i Ciutadania inclosa dins del programa d'actuacions del Pla Local de Joventut de Ripollet 2012-2015 i compta també amb el suport del Patronat Municipal de Cultura i la Policia Local.
Ja és obert el període d'inscripció pel 7è certamen musical per grups locals i Brelleta 2015 que organitza les regidories de Comunicació i Joventut i Ciutadania. El concurs té per objectiu la promoció dels grups de música novells del municipi. Els grups interessats en participar-hi han de presentar una instància i una maqueta al registre de l'Ajuntament fins al 12 de juny.
El guanyador del concurs tocarà com a taloner en el concert de dissabte 29 d'agost de la Festa de la Gibrelleta, durant la Festa Major, a l'espai de concerts de la Gibrelleta, al Parc del Brollador. Les altres tres formacions finalistes realitzaran un concert diumenge següent, 30 d'agost, al Parc d'Oriol Martorell. Tots els grups seleccionats tindran un premi en metàl·lic de 350 euros. Podran participar-hi els grups musicals en els quals la majoria dels seus components siguin residents o hagin nascut a Ripollet o bé desenvolupin la seva activitat musical a Ripollet. Es valoraran preferentment aquelles formacions amb joves d'entre 16 i 30 anys i de qualsevol estil musical excepte la clàssica. Els grups hauran de garantir un repertori propi d'almenys 45 minuts de durada, que serà de 75 minuts en cas de ser escollits com a taloners del concert de dissabte. El jurat seleccionarà quatre grups segons criteris de qualitat, de capacitat d'innovació i de heterogeneïtat d'estils.
El dia 5 de juny finalitza el període de presentació d'obres pels 17è certamen de curtmetratges. Les peces s'han d'adreçar al registre de l'Ajuntament a l'atenció de la Regidoria de Joventut i Ciutadania, organitzadora de l'esdeveniment. Les bases es poden consultar a la web ripolletcasaldejoves.wordpress.com.
Els dies 9, 10 i 11 de juliol es projectaran les obres presentades al pati del Casal de Joves. El 18 de juliol i al mateix escenari es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els premis. El primer classificat s'emportarà 600 euros, el segon 300 i el tercer 150 euros. Hi haurà un accèssit per al quart classificat. Tots els premiats tindran també un trofeu.
El mateix 18 de juliol, a més, se celebrarà el 8è concurs de curtmetratges express.
Totes les persones que hi vulguin participar s'hauran d'adreçar el mateix dia, a 2:15 del vespre, al Casal de Joves, on rebran tres consignes, un objecte, una temàtica i una frase per fer el curt i lliurar-lo abans de les 7 de la tarda del mateix dia. El visionat de les obres començarà a les 10 de la nit i en acabar es farà públic el veredicte i tindrà lloc el lliurament de premis, que serà consistent tirant 300 euros per la primer classificat més un trofeu.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge el Cimolí d'en Rat acull l'última cita del cicle de tallers Juga amb la Història. Fa uns 5 anys que s'organitzen aquests tallers amb una bona participació per part dels ripolletens. En aquesta edició hi han passat uns 150 infants acompanyats de les seves famílies. El pròxim diumenge els assistents al taller s'endinsaran en l'antic imperi xinès gràcies als guerrers de Xi'an. Ens acompanya l'Helena Vilalta, tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura, a l'altra banda del telèfon. Helena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Remés.
Explica'ns en què consisteix aquesta activitat de diumenge.
Doncs mira, aquest taller és un taller que l'hem fet fa 3 o 4 edicions, va agradar molt i ens ha vingut de gust repetir-lo, no? Aquesta vegada és, bueno, es parlarem una miqueta doncs, d'aquesta impressionant mostra arqueològica que són els guerrers del Xi'an. No sé si recordareu que va venir una part d'aquesta, com en format d'exposició, fa uns anys quan el Fòrum de les Cultures. I, bueno, és com que tothom, molts n'havien vist, se'n va parlar molt, no? I llavors el que nosaltres intentem a través d'aquest taller és explicar el procés que va tenir quan es van trobar l'any 1974, d'una manera molt casual, es va trobar un pagès, no? I llavors explicarem una miqueta com va ser tot aquest procés i com aquesta troballa doncs, ha permès a ampliar moltíssim els estudis de l'evolució de la cultura xinesa. No? Llavors es parlarà de tota aquesta part més teòrica, no? Són uns guerrers amb els mires reals, amb les seves armes, unes robes molt diferenciades, no? És com un cas molt curiós, no? de jaciment arqueològic, i després doncs, els nens reproduiran cadascú el guerrer que més li agradi. Llavors farem una combinació aquesta de història i arts plàstiques amb aquest taller que és d'argila aquesta vegada.
Molt bé, recordem que requereix inscripció prèvia, no sé si hi han places encara.
Sí, encara tenim places. Aquest taller, igual que es va acabar amb això del bon temps, diguéssim que els tallers de l'hivern, el dilluns de la mateixa setmana que és quan obrim inscripcions, ja pràcticament els omplim, i aquests d'abril i maig costen una miqueta més d'omplir, i encara hi ha places. La gent pot enviar-nos un correu electrònic a molidenrata@ripollet.cat, o en tot cas ens poden deixar un missatge en el contestador del telèfon, al 93-594-6057, tot i que sí que recomanem, com que ara ja entrem en el cap de setmana, que s'envien un correu, doncs és més immediat, no?, la resposta de què estan apuntat.
Molt bé. Quina valoració en feu d'aquest curs, podríem dir, dels tallers Jugar amb la Història?
Doncs bona, perquè la veritat és que han anat passant diverses famílies, els tallers han agradat molt, sobretot els que han tingut més èxit. N'hi ha dos que podries destacaria més, no?, perquè són d'aquells que se't queda gent fora i et sap greu, no?, però bueno, que també tens la satisfacció de que sembla que han agradat. Un és el que vam fer del conte Dràcula, el vam fer coincidir amb l'època de Halloween i de la castanyada, no?, que és una miqueta, sempre intentem buscar algun tema així que puguem explicar. Fa 2 anys vam fer el de les bruixes, en aquesta època, doncs aquest any el del Dràcula, i el de Leonardo da Vinci també va agradar molt i va tenir molta gent. En general, la veritat és que la valoració bona, com sempre, perquè és una activitat que permet que la família sencera doncs gaudeixi, no?, fent una activitat i aprenguin coses. Hi ha nens petitons que segurament la part teòrica pràcticament no s'enteren de gaire cosa o molt poca, però sí que veus els pares, no?, que fan preguntes i que s'interessen, i després anar a la manualitat, doncs a vegades és que tant disfruten els pares com els fills, però sí que fomentem doncs tota aquesta activitat conjunta, no?, d'edats, que no és fàcil perquè tenen nanos d'edats molt diferents, llavors a l'hora de fer el discurs és complicat, no és el mateix que tinguin dos germanets, que un tingui 5 anys i l'altre estigui potser al cicle superior, no?, de primària, el nivell d'explicació doncs l'has d'adaptar, però sí que comparteixen una activitat conjunta, no?, i amb la família, llavors la valoració en general és positiva.
Molt bé. Imagino que ara esteu de ple també treballant amb el tema del Corpus.
Sí, estem amb els espais de Mancant a tope ara mateix. I bé, aquest any, ja us avanço, bueno, que com en les dues últimes edicions, que és el tercer any que ho farem, doncs es fa coincidir amb la festivitat de Corpus, no? És una activitat més de tota aquesta diada de Corpus. Els espais de Mancant són el dematí, i bueno, és aquesta posada en valor d'espais que segurament ens passen desapercebuts o no coneixem la seva història o hi hem passat moltes vegades per davant o senzillament són privats i per això normalment la gent no hi pot accedir. Doncs és una posta en valor d'aquests espais, doncs a través d'ornamentacions florals o d'un altre tipus de guarniment, no?, que fan entitats, no?, que també es presten a col·laborar amb aquesta activitat. I bé, és com un dia molt festiu, jo penso, de passeig, de passejar sobretot pels carrers del nucli antic, doncs és maco veure les catifes, gaudir si fa bon temps, esperem que faci bon temps, no? Això és el diumenge dia 7, a veure com serà el dia, però vaja, és aquesta passejada i aquest anar descobrint diferents racons de Ripollet que no deixen de formar part del nostre patrimoni.
I a més, enguany teniu una decena, no?, d'espais amb encant.
Sí, aquest any hi ha 10 espais, alguns són espais repetits, com doncs el jardí de la Casa Pedró, que l'hem obert a tres anys, o la casa de lo que és la parròquia, no?, lo que seria l'església o el jardí, però que el guarniment és diferent. Però tenim altres espais nous, com la baixada del carrer General Prim, no?, que la floristeria Moncada l'ornamentarà, o la plaça Clos, que l'ornamentarà la floristeria Morral. O sigui, tenim diferents espais integrats fins a aquesta desena d'espais de passeig que van doncs des del carrer Doctor Figuerola, hem marcat una miqueta el circuit, passant per la plaça Clos, baixant per aquest on hi haurà la seu de la Coral, també amb portes obertes, la baixada del General Prim, la capella de l'escola Fede Ripollet, de les Germanes Dominiques, a l'església, no?, on hi ha 3 espais diferenciats, i fins a la plaça 11 de setembre, perquè com que aquest any també s'amplia tot el recorregut de les alfombres, doncs també aquesta activitat dels espais de Mancant també va agafant una miqueta més de volada i ens anem extenent en el perímetre.
Molt bé.
Una miqueta és això.
Doncs de moment nosaltres adrecem a tothom a aquesta cita de diumenge amb aquest jugar amb la història i els guerrers de Xi'an, que pinta molt interessant, i en parlarem les properes setmanes, la setmana següent, doncs, de tota aquesta celebració del Corpus. Helena Vilalta, gràcies com sempre per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, Rene.
Bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La companyia Palmanac representarà aquesta nit l'obra Diagnòstic Hamlet. Serà a partir de les 9 del vespre al Teatre Auditori del Mercat Vell. Posteriorment hi haurà un col·loqui amb Miquel Gallardo, autor i actor del text.
El muntatge organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell és la història d'una persona afligida per la vida que refugia en els personatges de Shakespeare per fugir de la realitat. Però al final aquesta, la realitat, imposa sempre la seva llei.
I el recordem que el pròxim dimecres 3 de juny s'inauguren al Centre Cultural dues noves exposicions. Es tracta de les mostres col·lectives a les quals els alumnes dels tallers del Centre Cultural presenten els seus treballs.
Per una banda, s'estrena la mostra Puntes de Coixí, realitzada pels alumnes del taller de Puntes de Coixí. Es podrà visitar fins l'11 de juny a la sala 1 d'exposicions. L'altra exposició que s'estrena porta com a nom A la Carta i està realitzada pels alumnes del taller de Pintura i es podrà visitar fins al 14 de juny a la sala d'Art. A la Carta s'inaugurarà oficialment dimecres a les 7 del vespre.
I aquest cap de setmana també tenim Jugateca Ambiental, que organitzarà diumenge la darrera activitat de la temporada amb inscripció prèvia. Serà, com sempre, el brollador del Parc dels Pinatons a partir de les 11 del matí i aquest cop es tractarà sobre la importància de realitzar exercici regularment i tenir uns bons hàbits d'alimentació.
La inscripció, com sempre, s'ha de fer al correu jugatecaambientalpinatons@gmail.com o al telèfon 670-291-277. La temporada, però, es clourà amb una festa el 7 de juny dedicada al medi ambient. Al brollador del Parc dels Pinatons hi haurà jocs, tallers i activitats per acomiadar aquesta iniciativa fins a la tardor, quan tornarà del 20 de setembre al 29 de novembre. La Jugateca Ambiental és un espai de dinamització d'activitats d'educació per la sostenibilitat que es va posar en marxa l'1 de març d'aquest any. Els projectes que s'hi han desenvolupat han tingut com a objectiu la promoció dels valors del parc i oferir un espai de joc i experimentació en família. El projecte està organitzat per l'Ajuntament de Ripollet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ha estat gestionat pels educadors de l'Associació Ripollet Natura, entitat que gestiona la Casa Natura.
L'Associació de Veïns de Maragall comença avui la 24a edició de les Festes del Barri, que s'allargaran fins aquest diumenge. Perquè ens expliqui què hi podem trobar, tenim als estudis de Ripollet Ràdio el secretari de l'Associació de Veïns, José Luis Suárez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Señor Suárez, explíquenos un poco cuáles son los actos más destacados de esta fiesta, que en tres días imagino que da para mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que... que comencen el divendres amb un tema d'unes atraccions que hi ha per a la canalla, doncs hi ha colxonetes, hi ha xables, sí, sí, però és un tema de que també logo ja per a los menús, també per a la canalla, ja a les 8:30 hi ha uns pallassos, una floresta, perquè gaudeixin d'aquesta festa de pallassos, i logo a les 8 de la tarda hi ha un espectacle teatral i logo la fase final d'aquest espectacle habla un tema de monòlogos. I logo ja per a rematar el que és el divendres a les 10:30, bueno, aquest any hem fet una novetat que és el grup Tesbal Bans, un grup de rock dels anys 60 i 70. Crec que hi ha una mica per a de tot, de
per
tota
totes
mena.
Les edats, no? Sí, i tots, sí, els gustos. Sí, sí, sí. Quant a novetats, també en tenim alguna pel dissabte?
Per a dissabte de novetats, pues, tenim el tema de la coreografia de Fit Kit de competició, a càrrec del duo Fisne, i farà una presentació d'una ecografia que la portaran a unos campionat.
Tornarem a tenir la missa rociera i els actes que habitualment hi ha a la festa.
Exacte, que és quasi ja un complement més afegit de la que és la festa també. Sí. Tallers per la canalla, després tindrem també l'actuació del gimnasi Gali, l'exhibició d'una dansa cobràtica, i bueno, la missa rociera, el quadre andaluz, i després per la tarda pues, hi ha un festival flamenc, i després... Pues, creiem que això agradarà, aquesta ecografia de Fit Kid, de competició a càrrec del duo Fisne. I després per allà, com a teló de festa el dissabte, el baile popular per el duo Bellagio.
Molt bé, o sigui que tot el dia, des de les 9:45 fins a allà a la mitjanit, imagino, passades, que això crec que porta molta feina i acabareu el cap de setmana... Gràcies, que dilluns és festa.
Sí, habrà que descansar. Sí, el que passa és que és una feina que ja se comença a fer al gener, perquè ja en gener o febrer a vegades contacta con segons que grup i ja lo tenen compromès. I llavors és una mica difícil, més per les dates que estem, no? També, sempre la feina a final de maig, i clar, a final de maig també coincideix con el tema de les comunions. I hi ha que...
Finals de curs, etcètera, no? Que ja comença a ser difícil. I què teniu preparat pel diumenge?
Bueno, el diumenge és una mica més light, per dir-ho d'una manera, un poc per al gaudir del matí del diumenge, pues, per la canalla hi ha un taller de maquillatge, per a cargo de la Careta, logo per a tothom haurà una sardinada popular, i logo a les 12:30 haurà una actuació d'un grup de romba, que se diu Gin Toni con lemo i hielo.
Això molt segur, original.
Sí, molt original. Això deve ser també per el dia que no acompanyarà, que farà bastanta calor, no? Per refrescar-nos una mica també.
Anirà bé, no? Tancarem el programa diumenge al migdia.
Exacte.
Parlàvem de tota la feina que això comporta, però sí que és veritat que vosaltres heu destacat la col·laboració que rebeu, no? D'entitats i d'alguns comerços.
Sí, primer també, la patrocinació del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, i logo tota la col·laboració de tota aquesta gent que actua, i logo pues, les moltes establiments i molts comerços del barri, que sense ells no se podria portar a terme en aquesta festa.
Hem de dir que la Careta repeteix, que sempre està amb vosaltres, no? Sí. Gimnasos de la població, que també imagino que ho fan de manera desinteressada.
Sí, és una entitat que l'haguem molt agraït, perquè també sempre aporta, a part de col·laborar, també aporta coses molt noves, i la veritat és que agraït de que lo comparteixin també en festes com fer el barri Maragall o per a tot el poble de Ripollet.
Jo sé que és massa d'hora, però l'any vinent serà el 25è aniversari de la festa, i imagino que ja heu començat a pensar, no?
Sí, he fet... Bueno, hi ha unes poques coses, sí, que se tindrà que fer algo com ressonància. Sí.
Per cert, que coincideix aquesta tarda a l'inici de les festes amb l'apertura del carrer Balmes...
Sí, la
entrada,
rotonda.
El canvi de sentit de la circulació en el carrer Maragall, que a més és una cosa que vosaltres havíeu demanat.
Sí, aquí l'han demanat per un tema de temes de seguretat, perquè hi havia molta gent, bueno, l'havien demanat també els veïns, el tema d'assemblea, salació de veïns, doncs havien demanat aquestes mesures per a un tema de seguretat. Seguretat i el tema de que hi havia molts cotxes que passen pel carrer Maragall a tota velocitat, sense respectar el que comporta el perill de la canalla que està en el parc i a part de los veïns que viu en el carrer, no? Perquè hi havia gent que, en vez de agafar el carrer Balmes, pues, agafava el carrer Maragall per allà a la dreta. Nosaltres això ja l'hem valorat de fa molts anys, perquè ja el carrer Maragall ja era de baixada, i llavors això comporta també una reorganització de lo que és el trànsit, i a part també lo principal és que transmet seguretat al ciutadà que va a peu i a la canalla, que és una zona bastant habitada. I aquesta és la petició que n'havien portat a terme els veïns del barri, i nosaltres no vam posar en contacte amb l'Ajuntament i la vam fer arribar aquesta proposta, sempre i quan con l'estudi per part de l'Ajuntament i de la, i de la policia local.
Doncs quedarà aquesta tarda a partir de les 6, com hem explicat avui a l'informatiu oberta, i bé, doncs això farà que l'accessibilitat a la festa també doncs, sigui més fàcil. Nosaltres... sense acabar el temps, però sí que t'agrairíem que convidessis a tothom a assistir.
Sí, jo des d'aquí aprofito exactament d'aquest micròfon que m'ha donat l'oportunitat a Ràdio Ripollet de convidar a tot el municipi de Ripollet a gaudir la festa del barri Maragall d'aquesta 24 edició per a, bueno, per a passar-lo bé i per a disfrutar d'aquesta festa.
Molt bé. José Luis Suárez de l'Associació de Veïns de Maragall, gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies per la invitació.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda. Doncs sí, avui comencem amb el Ripollet, que jugarà diumenge a les 12 contra el Lloreda. Serà al camp del Municipal. També diumenge a les 12 tindrem el Pajaril, que jugarà al camp del Júnior, i l'Escuela, que jugarà al camp del Marina.
Pel que fa a l'hoquei, què tenim?
Tenim el Ripollet, que jugarà demà a 7:45 a casa contra el Lleietà.
I acabem amb tenis taula?
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà demà dissabte a la fase d'ascens a divisió d'honor masculí. La primera ronda la jugarà contra un d'aquests equips, el Progreso, el Borges, el Mostoles, l'Alacant o el Mijas. Els tres equips que guanyin es classificaran directament i no, hi haurà, i no hauran de jugar la segona ronda. Els equips que perdin hauran de jugar la segona ronda i ho faran contra un d'aquests equips, el Ribas, el Vincios, el Oargui, l'Esparreguera, el Torelló, el Sant Cugat, el Getafe, el Collado, l'Alsina, el Múrcia, el Deportivo o l'Ayamonte. Recordar que no hi haurà Infosport fins al proper 8 de juny, perquè aquest dilluns és festa.
Gràcies, Marc.
A tu.
El temps. I seguim amb el Marc Mata, perquè abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, que imagino que el senyor Suárez, que està aquí amb nosaltres, li interessa de cara a les festes de Maragall.
Per aquest cap de setmana s'espera temps inestable, ja que dissabte podria ploure una mica i diumenge estarà ennuvolat. En quant a les temperatures, seran similars a les d'avui. Pel que fa a la resta de la setmana, començarà amb núvols, però a partir de dijous el temps serà assolejat i les temperatures seran altes.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 29 de maig de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata, que us parla Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció, que tinguin un bon cap de setmana i fins al proper divendres.